Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
I el Barça li va ser capaç de competir el Madrid i es va instal·lar el debat aquest de, ostres, no ens hem de conformar en fer lectures després, lectures, diguem, conformistes després de derrota. I avui potser no hauríem de caure en això, però realment, venint d'on ve el Barça contra el Madrid, que és campió d'Europa, doncs, ostres, jo crec que avui sí que és un dia, com a mínim, per fer aquesta lectura sempre que això continuï anant cap a dalt, sempre que l'equip no caigui i sempre que jugadors com Parker et mantinguin aquest rendiment, sempre que Vesely et continuï tenint bons minuts, sempre que Satoranski en moments en què l'equip no està doncs et continuï donant minuts de consistència i aviam què és el que és capaç de fer Ricky Rubio. Billy, doncs Billy...
Està
doncs,
bé avui, no?
No, Billy, perdó.
Billy et recull l'escombraria, és un jugador que té instint, és un jugador que amb la pilota a les mans... evidentment és un jugadoràs doncs, que té moltíssim talent, però que efectivament a l'hora de ficar múscul doncs, aquí és on es nota realment doncs, que hi ha jugadors que el superen a nivell físic. En si no estan malament, perquè té qualitat, però diguem, en un mal dia de Tavares, per dir-ho així, el Madrid ho ha suplert bé amb la presència de Poiré, que ha estat, si no el millor, el segon millor del seu equip, i en canvi Billy doncs, ha estat en la seva línia, però no ha terminat.
Una llàstima perquè ha estat una bona copa de Billy. És a dir, Billy sí. Està en creixement, però en aquell moment estava en el moment equivocat, en el lloc equivocat. Ha entrat, i ha entrat fred, el tren anava, era un tren de mercaderies que anava a 300 km per hora, i li ha passat per sobre. Però en termes generals, no tan sols la Copa, sinó bé fent unes bones setmanes de competició, Billy, creixent darrere, que és on especialment ha de créixer, perquè davant té molt de talent. I estic molt d'acord amb el que diu el Dami. A nivell del marcador, algú pot dir, home el segon i tercer partit del que guanya el Madrid al Wizzing són més ajustats. Per mi la diferència de partit, realment, l'hem tingut avui, de Barça contra Madrid, dels dos millors equips de la CB, i això és una cosa que el Barça... em fa l'efecte que és una sensació que havia perdut, i això ha recuperat Roger Grimau, i això s'ha de dir encara que avui hagi perdut. Em fa l'efecte que durant els últims mesos tothom tenia assumit que Unicaja era el segon equip d'aquesta CB després de Madrid. Per mi ara pot ser que ho torni a ser el Barça després d'aquesta Copa.
El que passa també és que la situació és que totes aquestes persones, el cos tècnic, diguem la direcció esportiva, al final se la juguen amb els títols. Amb els títols i ells, no, i ells saben i poden explicar la realitat, que és que l'equip avui, o sigui, l'equip que ells han conformat, avui li ha plantat cara al Madrid. Aquesta és la realitat. Però al final del projecte, o al final de la temporada, les notes seran les que seran i es jutjaran, si vols, a partir de com ha jugat, però que al mes de juny poca gent se'n recordarà. Això ho estem jutjant avui, no? Poca gent se'n recordarà perquè hi ha tants partits, no? Però el que es jutgen són els títols. I la Copa és una oportunitat de títol molt clara, no? I són aquests 3 dies, i en el moment en què tu has arribat a la final, doncs si... És que quan tu guanyes la Copa, diguem, els 3 mesos que queden de temporada, els mires amb una altra perspectiva. Clar, el Madrid ja té la Copa, i ara tot el que caigui, perfecte. Llavors afrontes, tens una xarxa brutal. Ara, en canvi, el Barça no ha guanyat res. Per cert, no va guanyar la Supercopa d'Espanya, sí, que també la va guanyar el Madrid, que és, diguem, un títol i mig, no? No sé com ho podríem definir. Sí, sí. I ara el Barça té la pressió d'haver de guanyar la Lliga CB i l'Eurolliga, que tenir la pressió no vol dir que les guanyi. No vol dir que les guanyi, però les ha de guanyar alguna cosa.
Una cosa molt greu, li deixo el color, Aleix, perquè se m'entengui. El que tu li has d'exigir al Barça és que arribi a la final de la Copa i la competeixi contra el Real Madrid. Tot això, tota la resta, és inadmissible, per mi, des del meu punt de vista, per projecte i per pressupost. Tota la resta és, amb perdó, cagar-la, fracassar. En canvi, el Barça avui ha arribat a la final, que és el que ha de fer, li ha competit el Real Madrid, que és el que ha de fer, i ha acabat perdent. Home, el Madrid és un equipàs. Doncs això entra dins dels paràmetres, per mi, acceptables.
Sí, sí, totalment. Colo, què en penses?
Sí, totalment. A més, avui, per exemple, el Barça ha destapat bastant la segona unitat del Madrid. O sigui, a l'estona que hi ha hagut la segona unitat del Madrid, el Barça està molt superior fins al punt que, al final, Xus Mateo ha fet una cosa poc habitual, que és allargar moltíssim les rotacions. Sembla 13 minuts, només ha fet un canvi, perquè veia que no li funcionava. Vull dir que això és una part que tens guanyada. Però també, com diuen Damià, al final és els títols, i ho sap perfectament Xus Mateo, que ell sabia que tenia Escariolo ja amb el precontracte signat l'any passat, i com que guanya l'Eurolliga quan ningú s'ho espera, doncs aquí el tenim, i amb la ratxa del Madrid dins de temporada, amb tots els elogis, i ara acumulant títols. Però vull dir que al final això és qüestió de títols, i el Barça necessita, si no, quedar-se amb el sí, estem creixent, això està molt bé, però al final el que es tracta és en aquests partits competir, el mateix per Willy Hernán Gómez. Sí, tens el contracte que tens, sempre acaba disputant els partits Vesely, i avui crec que ell mateix ha entès també perquè sempre Vesely que acaba els partits, perquè hi ha un nivell d'exigència en els finals ajustats que no es pot estar com ell ha estat avui.
No. Ara estava mirant, primer, Saruna Jasikevicius ha guanyat el seu primer títol amb el Fenerbahçe, campió de la Copa Turca, ha guanyat l'Efes, 80-67, de 13. Ha guanyat el Napoli de bàsquet la Copa.
Sí. Contra el Milà.
Ai, Messina.
Sí, sí. Tia. Contra el Milà de Messina i de Mirotic.
Però el Napoli de bàsquet era bo, color, no sé.
El Napoli crec que porta...
Mai havia sigut bo, el Napoli
però crec que porta un parell de copes, eh? En pocs anys. Ara t'ho confirmo.
És d'ara, no?
Mira, sí, sí, sí. És el primer de director esportiu de Pedro Llompart. Ah. Base, home. Recordareu, de València, sí, molts anys.
De l'Alacant, doncs, no? També, Llompart, està.
Sí. No. Mega sorpresa. T'ho dic perquè total.
Que celebrin això i que dimecres estiguin tranquils, el de futbol. Saps què vull dir? El Nàpols, com a mínim. I del calendari més immediat. Clar, queden 8 jornades de la fase regular de l'Eurolliga, 3 al Palau i 5 a fora. Compte amb el calendari, també. El Barça suposo que voldrà garantir aquesta segona posició, però clar, té 5 sortides complicades, eh? Panathinaikos, Fenerbahçe, València... Són equips que estan allà dalt. Que el calendari ara comença a fer pujada. I el pròxim partit, Dani, és el de l'1 de març, ja. El possible redebut de Ricky Rubio.
És que han de passar moltes coses en les properes setmanes del Barça. Això és el que té de bo i de dolent un calendari com el que tenim. És una bogeria, això del bàsquet. Pel bo, perquè passen moltes coses i ens ho passem molt bé. Pel dolent, que tens molt poc marge per reaccionar. El Barça ha d'oblidar ja la Copa, perquè hi ha milions de coses a passar. La qüestió positiva és que gràcies a l'acord entre FIBA i Eurolliga tenim setmana neta de descans pel que fa als clubs. Dijous, primer partit de la finestra FIBA amb la selecció espanyola. Demà, Ricky Rubio està citat a Saragossa, on arrencarà aquesta concentració. Dijous podria debutar ja a Saragossa. A veure si l'escoltem. I la setmana següent, divendres, malgrat que des del Barça encara no confirma, etcètera, hauria de debutar amb el Barça contra el Mònaco a casa al Palau. I com dius, després, importantíssim, aixecar-se ja i optar aquest cap de sèrie de l'Eurolliga.
Què et sembla el Barça si pot comptar amb Ricky Rubio, si està bé, si en té gana, si li ve de gust, Colo?
És que el salt de qualitat és brutal. La temporada passada al Madrid era un grup de solistes i aquest any arriba Campazzo i hem vist el salt que fa, com es converteix en una cosa molt més coral, més competitiva i que juga molt millor. Ricky Rubio, si està bé, és Campazzo multiplicat. Òbviament, és que canvia l'esquema de joc, t'ho canvia tot. Fa millors els companys, vull dir que és un canvi radical en el joc, si, vull dir, si està bé. Vull dir que és vull dir que és, de cop t'ha tocat la grossa de Nadal quan no t'esperaves i la cosa anava com anava. Vull dir que és un salt, sí, vull dir, per poc que s'acosti al seu nivell, el salt de qualitat és enorme.
Tant de bo ho veiem. Ja tenim per aquí l'Àngel Pichi Alonso. Hola, Pichi.
Què tal?
Bona nit. El Jordi Roura. Hola, Roura.
Hola, què tal? Bona nit.
I el Dani Solsona. Hola, Solsona.
Hola, bona nit.
Tens alguna recomanació per Màlaga ara, pel Damià López i el Dani Aguilar? A Màlaga, no sé, coneixes alguna cosa?
Som-hi.
A Màlaga o no? No sé.
Som-hi, Solsona. Digue'm alguna cosa que m'alegri.
Ja sé que estava desplaçat.
Estic desplaçat, sí, avui sí.
El Dani 2 i el Dami.
I el Dami.
Sí.
Una recomanació, no sé, Pichi, Roura, allà a Màlaga, alguna cosa que ara no sé si tenen gana, potser que no han pogut sopar. No, eh? Hi ha un restaurant que es diu El Chinitas, que té una foto del Chiquito a la calzada allà.
L'altre dia estava tancat.
Estava tancat.
Ara n'hem descobert un increïble, Damià?
Sí.
El nostre lloc a Màlaga, ja.
Sí, ja tenim, tenim un lloc, sí. Si la Copa dures més, doncs ja ens trauríem el VIP.
Fan espeto o no?
No.
No fan espeto.
No, va. Vaja, crec que no l'hem tastat.
Què tal?
No, com es diu? L'Enric Soto ha menjat espesso, espeto en algun lloc, perdó.
Com es diu, perdona, com es diu el local?
El diem,
el Trilla, no?
El Trillo.
El Trillo.
El Trillo, viva Honduras. Era ell, no? Era Trillo.
Sí,
era el Salvador,
Rico,
però sí. Sí.
Era... Sí. No, molt bé.
Ai, Déu meu. Calle Larios.
Deixa'm dir-te...
Calle Larios, Dani.
Sí, exacte. Sí. Està al costat.
És una travessia.
Larios amb Coca-Cola, sí. Tot un clàssic.
Deixa'm dir-te, Aleix, perdona, que avui el Barça, mira, com a mínim sí que ha guanyat alguna cosa. Ha guanyat la minicopa al migdia...
Que amb aquell nano, no? De 13 anys?
Sí, Dabone. Mohamed Dabone, 48 de valoració. 22 punts, 26 rebots. 2-0-7 fa el nano. De Burkina Faso, nascut el 2011, i que vaja, que apunta moltíssimes maneres al Barça, que ha guanyat en un altre clàssic al Real Madrid la minicopa.
13 anys té, no? 13 anys té, 2-0-8. Sí. Una barbaritat,
sí,
això.
Sí.
Aquests dies hem parlat molt amb taxistes, amb cambrers de Màlaga, del Màlaga de futbol.
Sí, estan fotuts, a primera
enfonsat, ref. Enfonsat a primera federació, recorden molt l'eliminatòria contra el Borussia Dortmund de 2013, en què els van atracar directament, van estar a punt de ficar-se a semifinal. Recorden molt a Isco, a De Michelis, a Van Nistelrooy,
Pellegrini,
que fa 10 anys, no? Sí, sí, que tots aquests jugadors van militar al Màlaga, i tothom recorda molt aquesta eliminatòria, la tenen marcada a foc, contra el Dortmund, en què van jugar Lewandowski i Gundogan,
sí.
I Lewandowski va marcar.
No, perdona, és que el Dortmund, que passa aquells quarts de final, li toca al Madrid i Lewandowski li fot el 4-1 aquell al Madrid.
Exacte,
que elimina el Madrid a semis. O sigui, les semis haurien estat Màlaga-Madrid. Imagina't la història, Damià, tindrien la 15a ja.
Ara amb el Tani, eh?
Mira, t'anava a dir, el que és inenarrable ara mateix, o el que no es pot pronunciar per la ràdio, és el que opina la bona gent de Màlaga, sí, del Tani. És una cosa que no podem explicar per la ràdio perquè, no. Van molt calents.
Molt bé. Us deixo marxar, però abans us recordo... Hola, Oriol Jové.
Hola, bona nit.
No sé si sabíeu, l'Oriol Jové és un fan incondicional de l'All-Star de l'NBA.
Sí, no t'ho pots imaginar.
Home, boníssim.
Sí, sí, aquesta matinada hi ha l'All-Star de l'NBA.
Sí, sí, a partir de les dues, el partit entre l'equip de l'Est i l'equip de l'Oest. Ho estic dient bé, Dani?
Sí, sí. Home, si ens equivoquem aquí ja tenim un problema.
Juguen els del nord contra els del sud, no?
No, però és que, ja sabeu que aquest cap de setmana, no? Això era a Indiana, no?
A Indiana. Sí, exactament.
A Indiana. S'ha fet l'All-Star. Hi ha hagut una novetat que abans ho comentàvem a la redacció amb els Aperes, que ens ha encantat, que és el concurs de triples entre un jugador i una jugadora. No sé si l'heu vist aquesta matinada passada.
L'hem vist i molt, perquè de fet ho parlàvem amb el Puig aquest cap de setmana, amb el protagonista il·lustre, Sabrina Ionescu contra Stephen Curry.
Sí.
Ionescu, que ha anotat més triples, no? Hagués quedat en el concurs, diguem, oficial masculí, hagués quedat en segona posició amb el que ha anotat.
És a dir, per un costat hi havia el concurs de triples tradicional entre tots els jugadors, que ha guanyat Damian Lillard dels Milwaukee Bucks, l'ex dels Blazers, i per l'altre hi havia el duel entre Stephen Curry i Sabrina Ionescu, la jugadora de les New York Liberty, que es va formar a la Universitat d'Oregon. Aleshores, Curry ha guanyat contra Ionescu, que ha fet 26 punts, però és que Ionescu ha fet els mateixos punts que Lillard, que ha fet 26 punts i ha guanyat el concurs de triples genèric. Però cap altre jugador ha fet tants punts com 26, és a dir, que Ionescu hagués guanyat el concurs de triples,
sí,
però que
sí.
Tenia davant a Curry, que és un extraterrestre.
Ha fet 29, no, Curry? L'ha guanyat per 3.
Clar, sí. És que Sabrina Ionescu és una jugadora increïble, és una boníssima jugadora, no és només tirador, sinó que et pot penetrar, pot assistir, pot rebotejar, fa triples dobles, és una jugadora total, forma part de la selecció americana, i a més, se sabia que no es faria petita en aquests moments, perquè és una jugadora de grans partits, i que a més és amiga personal de Stephen Curry, és a dir, que ha estat tot un esdeveniment molt seguit als Estats Units.
Sí, i a més, hi ha una declaració molt interessant de Giannis Antetokounmpo, no?
Sí, el grec que va coincidir amb Jabari Parker als Milwaukee Bucks ha parlat precisament del rendiment de Parker, el rendiment que està donant aquesta temporada amb el Barça, i s'ha desfet en elogis cap a ell. El podem escoltar, són declaracions a Mundo Deportivo.
I love it, man.
M'encanta, veig tots els seus highlights. Ha trobat un lloc on és feliç i sento que, com quan jugàvem plegats, que si ell era feliç i se sentia còmode amb el seu entorn, prosperaria. Va tenir aquella cistella guanyadora espectacular fa un parell de setmanes. Està sa i estic content de que torni a gaudir del joc un altre cop. El Barça té un bon jugador. No bo, fantàstic. També és una persona increïble i estic content. Estic molt content de veure'l allà.
Antetokounmpo, que serà el capità de l'equip de l'Est aquesta nit a partir de les dues en l'All-Star Game, acompanyat d'altres jugadors com Damian Lillard, que ara el mencionava el Dami, o de Jason Tatum, entre d'altres. Davant tindrà l'equip de l'Oest, en aquest cas capitanejat per LeBron James, que per cert es convertirà amb el d'avui en el primer jugador que arriba als 20 All-Stars, palmarès. Sí, aquesta també la tenia, imagina't. L'any passat ja va igualar els 19 de Karim Abdul-Jabbar i ara ja es desmarcarà el rànquing pel que fa a les participacions. Ja té el rècord en puntuació, 426 de minuts i d'encistellaments. Un partit que, per cert, deixa'm dir que recuperarà el format clàssic.
El que ens agrada.
El que ens agrada.
Clar,
no aquest capitans, contra West, aquest sí, mini draft, no, que
duel de conferències,
però està molt desequilibrant, no, l'Oest, però l'Oest que té, l'Oest té Doncic, Durant, Jokic, no,
Carrell.
Sí. L'Oest és una bogeria. Deixa'm dir dues coses molt ràpid, Aleix. Primer, que Tremoli, Dami, Anthony Daimiel, Muriel Jové, excel·lents dades ara mateix, brutal. I segons,
està aquí Daimiel.
Sí, correcte.
Comentant Anthony Daimiel.
Aquestes declaracions a Parker, crèdit al company Toni Canyameras, de Mundo Deportivo, que és qui pregunta, o sigui, que a vegades aquestes declaracions són, és el mateix periodista que li va preguntar Tatum per Parker. Són declaracions que es fan virals, doncs trobo que és important que reconeguem el mèrit que té que un periodista de Mundo Deportivo com el Toni Canyameras faci aquestes preguntes i apropin el Barça i tot aquest món a la NBA.
Sí senyor. Colo, veuràs l'All-Star Game o no aquesta matinada?
Veuré resum llarg la pròxima matinada. Jo crec que de tot el que és l'NBA és el que menys m'atrau, per molt que Adam Silver demanés als jugadors que es prenguessin més seriosament el partit, tinc els meus dubtes que li facin cas.
Va, molt bé. Anem parlant, Colo, et sentim a l'Eurolliga l'1 de març, a veure si hi ha amb el redebut de Ricky. Una abraçada.
Fins la pròxima.
Gràcies, adéu-siau. Jordi Colomer, analista de bàsquet aquí a RAC1, comentant aquesta derrota malauradament del Barça a la final de Copa i la resta de l'actualitat del bàsquet amb aquest All-Star Game. Us deixo descansar també, anar a sopar una mica aquí a Màlaga, nois, i a veure si aquesta matinada esteu pendents de l'All-Star.
Estarem pendents, segur que sí.
Porteu-vos a bé, feu bondat.
Sí.
Escolta, Dami.
Digues, maco.
No, el Dami.
Dami.
No vagis al karaoke, que el dimarts tenim Champions.
Sí. El dimarts tenim l'Atlètic de Madrid,
Inter
Atlètic de Madrid, m'encanta aquest partit, vibrarem.
I PSV Dortmund també dimarts, el fem aquí en directe a RAC1.
Dimarts,
el Xolo. Partidassos. Una abraçada, gràcies companys.
Bona nit.
Adéu, bona feina. Adéu. Damià López i Dani Aguilar, des de Màlaga. 11:45, vinga va, fem una pausa i parlem de la resta de l'actualitat esportiva. Dóna'm un titular, et va agradar el Celta Barça d'ahir, Àngel?
Una estoneta sí, una estona no.
Val. Estaries per aquí, Roure?
Sí, és una mica la tònica de que ens tenim acostumats, no? Jo crec que la primera part va estar bastant bé, la segona no tant.
No tant. Tu també estaries en aquesta nívia, Dani?
Sí.
Val.
Sí.
Xipi-xap, no? Diríem, el partit del Barça d'ahir.
No, però al final li ha restat 2 punts al Madrid.
Això és veritat. I el Girona, també.
El Girona ha de jugar.
Ja ho veurem, sí, ha de jugar demà. Tant de bo guanyi el Girona, que li faria un favor al Barça, es faria un favor a ell mateix, també, si guanya l'Atlètic Club. Ara en parlem aquí, el Tu Diràs, fins a la una.
Tu Diràs, amb Aleix Pariser.
Tinc un pressentiment.
Compra't el Ford Kuga.
És alguna cosa que em crida.
Compra't el Ford Kuga.
Una veu dins meu que em diu...
Que compris el Ford Kuga. Fes cas del teu instint i aconsegueix el Ford Kuga. L'híbrid endollable més venut a Espanya i Europa, ara per temps limitat a un preu mai vist. També disponible el Kuga híbrid. El que digui el teu instint. Xarxa Ford de Catalunya.
Ocasió Plus. Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Pares, quantes caixes de vi i cava us han portat els de Maset, no?
Aquest mes fan l'oferta del 3x2. En pagues 2 i t'emporten 3.
Ah, parlant de 3, us hem d'explicar una cosa.
Com? Que mai us saltin vins i caves per celebrar qualsevol notícia inesperada. Aprofiteu ara la millor oferta de l'any. Cellers Maset, directe del celler a casa vostra.
Ei, que avisa no és traïdor. Si estàs escoltant aquest anunci dempeus, millor que seguis. Aquest mes, si compres un SH125 i contractes Onda Plus, tens 5 anys de garantia, Onda Mapi, immatriculació i assegurança a tercers el primer any, gratis. Informa't d'aquesta promoció i de la nova Onda SH125 a la xarxa oficial de concessionaris Onda de la província de Barcelona.
Busques una furgoneta per treballar, per camperitzar? Amb moltes places. A M10 Selection en tenim de tot tipus i de totes les mides. L1HQ, L2HQ, L2H2, L3H2, L3H3. Per això som els de les furgos. Vine a veure'ns a la carretera nacional 2, número 17 de Fornells de la Selva, a la zona dels concessionaris. O bé, entra a la nostra web, m10selection.com.
Diràs. Amb Aleix Pariser. Pariser.
Onze i 20 minuts. Aquí seguim. A veure, va, entrem ja en territori futbolístic. Deixem repassar ràpidament els resultats d'avui, per si algú no n'ha estat el cas. A banda del Rayo Vallecano 1, Real Madrid 1, que és un resultat sorprenent que després comentarem, aquesta ensopegada del Madrid a Vallecas, també s'ha jugat un Granada 1, Almeria 1. Sí. És el Granada, que és capaç d'empatar a Montjuïc, avui empata amb el Cué a casa, i el que li ha costat empatar, perquè ha estat perdent tot el partit amb l'Almeria, que una mica més, i l'Almeria avui aconsegueix la primera victòria de la temporada. És rècord històric negatiu.
A més, els no ha guanyat dos gols, eh?
I els han guanyat dos gols,
sí. Que no sé si està ben anul·lats o no, eh? Crec que sí, però els han anul·lat dos gols. És que és increïble.
Però l'Almeria encara no ha guanyat. És... també. La Reial Societat ha guanyat 1-2 a Mallorca, i això que ha començat perdent.
El 93.
Sí, sí, sí. Però venia d'una mala ratxa, 2-0 del PSG.
I contra 10 perquè han expulsat a Reilla.
I el Merino de cap, que ja sabem que és boníssim, però ha marcat bé.
Sí, sí, sí. 1-2. I s'ha acabat ara un apassionant Betis 0 a la B0. Així s'ha acabat la jornada d'avui. I demà tenim l'Atleti del Bau Girona. Ara trucarem al Miquel Agut també i parlarem d'aquest partidàs a Sant Mamés demà a les 9 de la nit, que viurem en directe a RAC1. Del Celta Barça, però mira, tenim per aquí el Saperes. Hola, Saperes.
Hola, què tal, Parisi? Bona nit.
Què tal? Bona nit. A veure, què? Una estoneta a la primera part i després la
sí,
segona no
massa. Sí, jo diria que la primera mitja hora, almenys en quant a intensitat i circulació de la pilota, va estar bastant millor l'equip. El que passa que la segona part encaixa el gol tan aviat, no sé si d'alguna manera l'equip es va espantar ja, però d'ahir al final ja no va tenir el control que és habitual ni... i vam tornar a veure aquest Barça ramplon.
Ja. El mateix de la temporada, la segona part, més de lo mismo.
Jo et dic, els primers 20, 25, hasta 30 minuts, home, mira, avui es mouen més, avui ja, la pilota circula més ràpid, avui, sense crear ocasions de gol, també s'ha de dir, sense crear ocasions de gol, perquè l'equip no va crear ocasions de gol, però la segona part va tornar a ser aquest equip de... el trantran, i, bueno, i perquè tampoc ells van estar massa fins a l'últim...
Moltes imprecisions, també, la segona part. Eh?
Sí, sí, sí.
Passades senzilles que sí. No... controlava ni res. A mi a la primera part em va agradar una estona pels moviments, per la intenció que té Vitor Roque. És cert que després que en aquell 3 contra 2 el mira, control que estava, fa un davanter la controla de primeres.
Estava en un exjugador de futbol també i em va dir una frase que és clavada, diu, home, amb els controls no sembla brasiler.
Pues sí que tens raó, pobre.
Tens tota la raó.
Però la resta, vull dir que si jugant a l'esquerra, que potser no és la seva posició habitual, sí, va entendre bé el joc, anava per dins, desmarcava...
Va jugar no? Per dins tota l'estona, pràcticament. Tota l'estona va jugar com a segon davanter.
Però això li haurien demanat, entenc.
Sí, que sí, és el normal, partir de la banda i anar cap a dintre i tal, però imprecís, molt imprecís.
Sí. Sí, és veritat. Què, Jordi, com et vas quedar ahir?
No, estic bastant d'acord amb l'Àngel, eh? Jo crec que la primera part, sobretot el tema de pressionar a dalt, no? Van estar bastant intensos, van robar moltes pilotes a dalt, no van estar malament la circulació, van com sempre, hi va haver alguna acció, no?, que li van agafar l'esquena massa fàcil en el Cancedo, i aquí van tindre algun problema, però en general jo crec que van apretar molt bé dalt, van estar bastant bé, sense crear més ocasions, però van estar bastant bé, i a la segona part, hòstia, doncs, segurament que amb el gol que marquessin tan aviat, ja van començar, no van tindre massa el control del partit, i podia haver passat de tot, eh? Al final els van emportar el partit, el Celta tampoc no massa, però podien, la segona part ja podia haver passat de tot, no? Però la primera part va estar bastant bé. En quant al que comentaves del Roque, no?, bueno, al final el que diu l'Àngel, no? Partint d'aquesta posició de banda va jugar pràcticament com a segon punta, no? Que de fet és on té que estar, no? Perquè evidentment jo crec que d'extrem extrem pur no pot jugar, ell crec que fa mal arribant a l'àrea i allà fa mal, jo crec que és més, ens va demostrar que és una mica més rematador estar allà a l'àrea que no altra cosa, no? Amb el tema dels controls va estar massa afortunat, però és veritat que té gol, que té aquella sensació de perill quan està a l'àrea, que és un jugador que allà a l'àrea, eh? A l'àrea pot fer mal, no?
Sí. Intuïm, no ho hem vist, però intuïm això, que allargui l'equip, que li doni profunditat, que busque la verticalitat, però ho hem vist poc, eh? Ho hem vist poc, i si a més això va acompanyat de que no està fi amb els controls i amb les passades i això, doncs
el deixa una mica així amb l'aire, no?
És que d'aquí 10 dies farà 19 anys.
Sí. No, i que, i que et dic una cosa.
És un xavalet molt jove, però també és cert que té van la motxilla de que costa calés.
Sí. Has pagat 61 en variables i coses.
I quan passa, la passa.
Sí,
però,
que...
controls.
Però porta uns anys aquí, mamant la masia.
Jo crec que quan porti més temps entrenant, també per com s'entrena aquí, eh? Estic convençut que aquests temes de control, tot això ho millorarà, segur, no? Però, bé, hem d'esperar.
A mi em va semblar que a la primera part, em va semblar, perquè a vegades que la pilota es movia una mica més ràpid i que hi havia una mica més de mobilitat, però, en definitiva, el Barça s'ha convertit en un equip molt previsible. O sigui, és la defensa, passes pel mig i després dona-li aviam a Lamin, no? Aviam si Lamin, ell desborda i tal, perquè Cancelo no està tampoc en el seu millor moment. Sí que em va semblar que Lewandowski, a part dels tres gols que ha marcat els darrers tres partits o no sé quan, dona la sensació que ja té una mica més de xispa, una mica més, no sé el per què, que al final acabarà fent gols, que ja ho vam dir ja fa una sèrie de jornades, no? Però és un equip molt pla, que el rival, si el Barça no ho fa molt bé i no mou la pilota molt ràpid i la Min no desborda el partit que passa tot això, doncs tenen molts problemes per marxar de qualsevol rival. Per què? Perquè ara la toco aquí, ara la toco allà, vull dir...
És fàcil de defensar com a rival, no? Perquè...
Sí, perquè et dona temps, i com que a l'espai, pilota a l'espai, perquè dius, home, és que hi ha altres equips que tenen aquestes alternatives, que poden jugar tocant-la i anar progressant, però quan veuen que no poden progressar, doncs igual tiren una pilota a profunditat, perquè n'hi ha un o dos tios que van a molta velocitat. I el Barça, aquí, i quan ja no li surt això de la velocitat de pilota i tal, i van gint ràpids, doncs es converteix en un equip que dius... Estem igual que sempre.
Jo diria que és pla i a vegades una mica tendre, no? Perquè en moments determinats torna a encaixar un gol just, no? Tornant del descans al principi de la segona part, i aquí li entren, jo li veig al Barça moltes inseguretats, llavors.
Jo ahir, amb falta de concentració, ja no ho entenc, jo, falta de concentració. Sí.
Què més t'ha de passar perquè et concentris, no?
Quan estan fotut de falta de concentració?
Amb tot el que t'han fet, has d'estar... els 100 minuts concentrat al 100%. L'altre dia van optar molt per fer els canvis d'orientació, bé Iñigo a un costat, i inclús el xavalet a l'altre, i tant i quant, però probablement sigui l'únic equip que en un partit no fa ni una transició. No fa ni una transició ràpida.
Què vols dir, com un contraatac, una passada ràpida, com deia el Dani ara?
Com tots els equips, com el Real Madrid, com tots els equips fan transicions ràpides. El Barça és molt difícil fer una transició ràpida. És molt difícil.
Bueno, i una que va tenir, aquella del 3 contra 2, amb el control,
de l'esquerra,
en comptes d'anar cap endavant.
Però ja estàs una mica a expenses de les individualitats, no? Veiem que Pedri no està en el seu millor moment, per les raons que siguin, no sé si encara després de la lesió no ha agafat el to físic, o... és molt prudent,
però ho intenta, jo el vaig veure i corre
jo estic amb ell, està molt lluny del Pedri que coneixem,
que ho intenta i que tal, sí, però no sé si no està bé físicament del tot, o aquesta lesió encara la porta una mica al cap, i a vegades doncs vas una mica ets una mica més prudent a l'hora de forçar.
Pues mira, jo vaig pensar sobre això, un sprint que va fer a la banda esquerra que li van fotre una falta, i vaig pensar, hosti, com està apretant, si tingués això al camp no podria aquelles apretades que va fer, no?
Bueno, no sé. És això que diguem, no és qüestió de córrer, sinó de en quin moment corres, no? O de com corres, o cap a on corres, no? De vegades, vull dir que a vegades corres, fas més esforç del necessari, no?
No és habitual, perd més pilotes les que perdia. Jo no el veig fi, ni de bon tros.
La fi no, sí que és veritat, no? Que abans era potser un jugador molt més fiable, o que tenia el dribbling o la finta més ràpida, no? I ara li prenen algunes pilotes.
I torna a patir, i molt, i torna a posar... a fer pujar el número de persones que comencen a tenir molts dubtes en Cancelo. Ja ho sento molt.
Però és que defensivament és un drama ara mateix.
Per això t'ho dic.
A l'esquerra sobretot.
Perquè és que, a més, si vols comptar amb Vitor Roque, és el que estàvem comentant, Vitor Roque a banda esquerra, almenys ara, potser d'aquí 6 mesos treballant i no sé què, i que s'acostumi, i potser juga a banda esquerra, és difícil, però se'n va cap a dins. Si se'n va cap a dins i jugues amb aquests dos del quadrat, doncs o al lateral ho fa molt bé,
o no aprofites
res.
Bueno, és que tots els atacs anaven a la dreta.
Dins, o no sé, cap per dins, sí, doncs, clar.
Totalment de compromís al final, aquest possible desajust que hi pot haver, no? Quan el lateral tira i que després l'Aspes, que és llest, cada vegada que hi ha banda i va... Bueno, però pues tens que trobar el mecanisme. Tu saps que l'esquena te l'agafaran si tens el lateral llarg. Doncs, no sé, doncs, ja que tens el Christensen, doncs igual tens que bascular i jugar... I
no, Christensen i De Jong, un dels dos.
I algú té que bascular i té que entrar dintre. Vull dir, jo crec que entra dintre el normal que t'agafi l'esquena del Cancelo. El que ja no veig tan normal és que es planti a 1 contra 1 contra... Al final, que també jugava que m'ha canviat una altra vegada,
el
Cubarsí, que t'enganxa allà, que és quan va patir una mica, no? Per tant, hòstia, o sigui, que t'agafin l'esquena, crec que entri el normal.
Has de tenir un pla B, per si de cas, clar.
Has de buscar alguna correcció en aquestes situacions,
però
no?
És que això ho fa el Barça tota la vida, no? Però Jordi Alba ho ha fet tot el Sánchez, ho ha fet això. Per tant, no és nou.
Ja. No, i a Rakitic, per exemple, en el seu dia el vas fitxar també per cobrir les espatlles.
I la feina que feia.
I més fàcil t'ho poses si optes per posar un pivot com el Christensen.
Sí.
És més... En teoria, defensivament, és fàcil equilibrar-ho.
Ara pararem de si el pivot o no el pivot de cada dimecres.
I això, que Iago Aspas està a les acaballes, eh? Està...
Bueno, és que té 36 anys, eh?
Bueno, ja... sí, no, que dic que, ara, que
els
no
números
està...
amb el Barça, Dani, són amb 36 i amb 37. Ahir els estaven repassant el número de gols que li ha fotut el Barça. Ahir va arribar als 200 gols amb el Celtes. El dia del Barça és el dia que...
Bueno, Ter Stegen deu somiar amb Iago Aspas.
Sí.
El jugador que li ha fotut més gols a la Lliga.
I els gols encaixats en els últims partits, va recordar el Molló, també eren una barbaritat contra el Celta.
Ahir ens va cridar l'atenció una declaració de Xavi Hernández a la sala de premsa de Balaïdos, que és aquesta.
Ahir em van passar una dada, doncs, que aniríem líders, no?, el Big Data del que estem generant, no? Avui hem generat menys precisament per això, no? Pel tema de la clarividència en atac. Ens falta l'última centrada, l'última passada, el xut, triar bé en el moment adequat en atac.
Doncs això, segons el Big Data seríem líders.
No, de generar, ha dit de generar, no d'ocasions.
Del que generaven, sí, clar, ofensivament, del que generaven ofensivament, que el Barça acabaria sent líder.
La veritat és que hi ha tantes estadístiques.
Ens
ho prenem en sèrio, no?
El Big Data, bueno, per la gent que no ho sàpiga, jo tampoc soc un expert, però que són dades molt grans de molts tipus d'estadístiques dintre del partit o del que sigui, de qualsevol àmbit, que són molt difícils de processar amb els mètodes tradicionals, de dir 3 i 4, 7, i llavors això un ordinador fa com un percentatge. I ell, doncs això, tenint en compte totes aquestes dades que hi ha dins d'un partit de futbol, diuen que el Barça ha generat, segons aquestes dades que li van passar...
Sí, però amb això no guanyes res. Està molt bé dir-ho, bueno, no sé si està bé o no, però al final...
Vols saber si està bé o no?
Sí.
És que ho hem estat mirant.
El Joan
Camí té una base de dades i l'Oriol Jové també i el Roger Saperes ja han estat fent avui una feina de búsqueda.
Jo miro la de l'Oriol i la del Joan
per fer la meva feina
per ser sincers, i això sí, l'hem estat revisant i Xavi tenia raó en aquestes dades que explicava, i que el Barça, doncs, està al capdavant d'aquesta classificació, per dir-ho en termes correctes, d'expected goals, és a dir, les probabilitats que una rematada, tenint en compte diferents paràmetres, acabi en gol. Segons aquesta estadística que destacava Xavi, el Barça hauria de dur 55,77 gols, efectivament la xifra més alta de la Lliga, i en canvi n'ha marcat 52.
Però això vol dir que li falta 3 gols.
Vol dir que ha tingut situacions en què es considerava que havia d'acabar en gol i no ha estat així. Ja. És a dir, que n'hauria de dur més...
De 52 a 55,77,
sí, és
4 gols
estàs
de diferència.
Mateix. El Madrid, en canvi, per la seva part, n'hauria de dur 48,74, segons aquest Big Data, i en du marcat 53. Conclusions. El Big Data diu que el Barça és qui lidera aquesta classificació. Les dades ens diuen que per la quantitat de rematades i com les ha fet, el Barça hauria d'haver marcat gairebé 56 gols i n'ha fet 4 menys. Vol dir que hi ha ocasions que sovint acaben en gol que el Barça no materialitza. I, en canvi, el Madrid ha fet més gols menys probables, per dir-ho així, perquè superen quasi 5 gols els paràmetres. Per exemple, si un jugador marca des de 30 metres no seria un expected goal, no, perquè no hi ha moltes probabilitats. Clar. En canvi, sí que ho serà si remata des de 2 metres de distància.
I en defensa no s'ha fet?
No, hem buscat el que deia Xavi.
No, home, però és tot. No, gols també que poden... faci, gols que encaixes...
Si ens poses, tot, si ens poses feina, el proper dia és... mirem el Big Data,
atac, defensa,
sí, tot. Tots els paràmetres han d'entrar, però ell feia veure, ell deia
hem la generació... A mi em Xavi
sembla
molt
bé totes les dades que hi ha i tal, però a mi em fa molta gràcia quan surt el percentatge, aquest jugador remata porteria i fa gol, hi havia un 9% de possibilitats de fer gol.
Això és el Big Data, et mesura la gespa, l'aire, la bota...
I qui remate?
Un jugador.
I és igual que remate un central que el davantecentre?
Això també ho deu mirar el Big Data, segur. Per percentatge de...
No, però sí, això a vegades sí. Es fa servir molt.
I és igual un que domine més l'esquerra que la dreta?
També t'ho deuen mirar, això, per fer-te el percentatge.
Sí, no, és que tot...
I si són dos esquerrans, quin esquerrà li pegui millor? Si n'hi ha un que li pegui molt millor que l'altre, com ho mira, això?
No, perquè deuen mirar els gols que ha fet a la seva carrera, tots aquests paràmetres els deuen fotre.
Fora Big Data. Fora.
Jo no hi crec gaire.
Això ho fan servir a vegades per analitzar contraris, o per dir, escolta, doncs... Pues segons tot això, pues aquest equip és
fa
molt
més això,
atacat
fa més
per aquí.
Per l'esquerra, per la dreta, pel que sigui.
Et dona informació.
Tu ho fas servir alguna vegada? Ho has fet servir?
Arribaven coses, però al final... Al final, no, però al final a nosaltres ens passava moltes vegades que tu veies 10 partits d'un equip que jugava d'una determinada manera. Quan jugava contra nosaltres no se semblava absolutament a res. Per tant, no,
clar,
perquè jugues contra un gran.
Clar. Ho feien al revés.
No ho feien al revés, no saps mai, sí. No? Ens passava, és veritat.
I ara havia dit, el Big Data els dirà... Anem a fer el contrari del que diu el Big Data.
Però és veritat que et dona informació a vegades, informació de... que tu pots utilitzar-la, però les dades, la informació de tothom...
Ja, però al final has de marcar els gols i tens els jugadors o no els tens i clar. Tens la situació que se't presenta perquè sí, en aquesta posició aquí hauria d'haver fet gol però no es té en compte quin tipus de jugador és, si
no
el defensor està a prop
bé, o no dinat bé, si es troba sí. Bé si es troba millor, sí. Si es troba pitjor per tant...
Al final, punts i marcar gols i anem per feina.
És que jo vull entendre Xavi de dir escolta, estem fent algunes coses bé, ens està costant però ho estem tirant endavant, vull dir, ell jo entenc que vulgui reivindicar les bones o petites coses que està fent bé el Barça, però és que després de... portem dos terços de Lliga, no. Dos terços de Lliga i amb el que hem vist costa d'acceptar això d'agafar-te el Big Data per
no,
saber...
Però
no han entrat, no han entrat tu, s'han de fer millor les coses
també va dir, jo crec que va dir també que el fet de dir que marxava era precisament per això que està succeint
que l'equip havia fet 10 de 12
exacte, bueno
contra aquí?
No, sí, al final has guanyat.
10 de 12, però hauries de fer 12 de 12 però, perquè pel Granada tu vas a 10 punts, no?
Ha canviat la situació dels jugadors, el rumb ha canviat, les sensacions són diferents, són millors... Vull dir... De veritat és que no estan jugant bé, però si vas guanyant, doncs és el que hi ha, vas guanyant i retalles dos punts i tal. Bueno.
Teòricament, si vas guanyant, l'equip, els jugadors van agafant confiança i si no juguen bé, acabaran jugant bé. Aquesta és la teoria que s'ha utilitzat sempre al món del futbol i que en el 90% dels casos és la realitat, ha funcionat, no? Però la veritat és que a l'equip li està costant
moltíssim. És una muntanya russa, és una muntanya russa.
Abans controlava tot i cada un dels partits, ho controlava tot. I ara és que no controla pràcticament res. Li costa molt controlar un partit a l'equip.
Sí, sí. Mm-hmm. I amb tot i amb això, ja l'altre dia mirava, si el Barça no fa el préssec amb el Villarreal, que estava guanyant 3-2...
Sí, o amb el Granada.
O amb el Granada, són 5 punts, ara mateix estaries...
Sí, no, bueno, sí, clar.
A 3 punts al Madrid. És que el Barça estaria en disposició de lluitar per la Lliga si no hagués fallat en aquests dos últims partits a casa. Ah. Increïble. Com és el futbol? Perquè des de fora pensaries, no, home, no, si és que la temporada està sent horrible. I no, no. El Barça amb aquests 5 punts, els dos que va perdre Granada i els 3 del Villarreal a casa, estaria a 3 punts del Madrid ara mateix. Bé.
No ens oblidéssim que va guanyar de penal al minut 90 i algo. Vull dir, és que no va ser que va guanyar amb claritat i tal.
No, i repetit el penal.
Però el partit va estar força igualat i no veig tan clar... que va mereixer guanyar el Barça, vull dir que igual per la majoria l'empat era el resultat més just.
Mm. També, per exemple, hi ha un altre argument, que és aquest que dius tu, de dir, hòstia, victòries així, amb èpica, ens donarà moral. Bueno, 4 de gener contra les Palmes, penal al minut 90, 1-2, mateix guió que ahir. I després què va passar a la Supercopa? Vull dir...
Mira, ara té la gran ocasió contra el Nàpols, té la gran ocasió davant d'un equip que està igual o pitjor, perquè estàvem parlant de que volien fotre fora l'entrenador i tal, i el Nàpols no acaba d'arrencar, vull dir, és que el Barça està molt malament. Bueno, però els altres també estan malament, i amb igualtat de condicions, els dos malament, jo crec que són millors els del Barça.
A veure.
Però Dani, crec que l'experiència darrerament del Barça fa que deixa't de mirar el rival, sigui quin sigui, vingui com vingui. No, ho dic perquè, per exemple, el Villarreal, val, té més entitat, però és que sigui gran o petit, el Barça ha tingut problemes amb molts equips. Sí. Més enllà de... Ha sigut al Madrid, ha sigut a Granada... És a dir, crec que t'has de centrar en intentar fer tu bé determinades coses que no t'estan sortint.
Mm. Ara parlem del Nàpols. Abans, però, no és l'únic entrenador, Xavi Hernández, que parla de big data i de expected goals, gols esperables, diguem-ho així. No?
No, perquè també ho ha fet un dels... No sé si es pot dir així, però candidats entre moltes cometes d'aquesta via alemanya a ocupar la banqueta blaugrana en la propera temporada, com és Thomas Tuchel, com a mínim és un dels entrenadors que agrada a Joan Laporta. El tècnic alemany ho ha utilitzat també mirant d'explicar la derrota d'avui del seu equip del Bayern de Munic, 3-2, ha perdut contra el Bochum.
La derrota d'avui ha estat injusta. Hem tingut moltes coses en contra. Crec que hem tingut un valor de 3,4 pel que fa als gols esperats i hem tingut 4, 5, 6 oportunitats molt clares. Hem dominat completament el joc, de fet, i no ens hem deixat d'esforçar fins al final, tot i jugar amb un home menys. Avui moltes coses ens han anat en contra i sento que la derrota és diferent de les dues últimes. No ens l'hem merescut.
També. Doncs, ha utilitzat aquest expected goals, aquests 3,2 en el cas del Bayern de Múnich en el partit d'avui, s'està posant de moda.
Ara, 8 punts del Leverkusen.
Sí.
Pot fer història, que... mai ha guanyat el Leverkusen en una lliga alemanya, en la Bundesliga. Té 8 punts de marge amb el Bayern de Múnich, ja està avançada la segona volta, ja.
Si guanya, li fan un monument amb el Xavi Alonso allà.
Sí.
Però el Tuchel... El Tuchel...
Jugant l'últim partit,
bé, un rato, pressionant...
Jugant de meravella, sí.
El Tuchel, clar, utilitza això, però clar, té l'aigua al coll. Té l'aigua al coll.
Va perdre amb la Lazio l'anada de vuitens de Champions, ha perdut avui, ve de perdre 3-0, no? Contra el Leverkusen.
Però això està molt bé, això de la big data aquesta, això està molt bé. Però el dia que no... que el rival ha tingut més ocasions, i això, que l'entrenador ho pugui dir. Avui, el big data aquest, ocasions, nosaltres 2 i els altres 6.
I hem guanyat 0-1.
Ara
seguim, el Tu diràs.
RAC 1.
Descobreix la bellesa de les illes gregues al nord d'Europa amb MSC Cruceros. 8 dies amb tot inclòs i vols des de Barcelona. O visita la Mediterrània amb embarcament a la ciutat a partir de 823 euros per persona. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges. MSC Cruceros, un viatge cap a la bellesa.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
RAC1.cat.
Recupereu tot el que sona a RAC1 a RAC1.cat.
El punt de notícies de RAC1.
A RAC 1.
Time after time we sway like feathers in the wind, they say they are.
Tu diràs, amb Aleix Parissé.
Hey, I just came to say
pràcticament 3:15 de la nit. Vinga, mirem cap a dimecres o no? Tenim ganes, no, ja? Vinga, va, mirem cap a la Champions. Home, dels primers 4 partits de vuitens d'anada, excepte el City, la resta compta, eh? Vull dir, el Madrid no ho té fet amb el Leipzig, el Bayern haurà de remuntar, i el PSG jo tampoc li dono molt fet amb la Real Societat. Apreta molt, el Real Arena.
Accepto apuestas.
Però va jugar molt bé, veus? Mira el que dèiem. Segurament el Big Data de la Real Societat seria la bomba allà al Parc dels Princes, perquè van jugar molt bé.
La primera part
sobretot, sí. Sí. Què? La Champions, ho veus molt fet? Doncs City, Madrid...
Tu veus alguna possibilitat de que el Leipzig li guanyi al Bernabéu per més d'un gol?
No sé, per què no? L'altre dia van jugar molt bé i van tenir mala sort. Sí, sí. De fet, els anul·len un gol, que ja m'explicaràs. Sí, bueno.
Com va quedar?
0-0. Sí, la història de sempre. Però que no estan sent uns vuitens de final, excepte el City, potser, que ho té fet. La resta encara s'hauran de treballar una mica, no? I veurem què passa aquesta setmana. Sí, Inter Atlético, PSV Dortmund,
s'han de treballar,
Porto Arsenal...
No està fet un gol ara... No... És, hòstia, el Leipzig va estar molt bé, durant bastantes fases del partit. El passa que el Madrid et surt aquell i et marca i tal, i guanya 0-1. Però, i després el PSG, a mi la Real a la primera part em va agradar moltíssim. I Luis Enrique no és dels que... Ara és d'idees fixes, Ell juga amb això. L'altre dia va donar descans a 2 o 3, a Dembélé, a Mbappé i tot això, que després va entrar i va marcar el gol. Però ell no canvia. Els 3 del mig... amb Vitinha i Zaire, Emery, i Fabián Ruiz.
Dani, jo li dono més possibilitats a la Real al partit d'anada, dic que pot sorprendre que no la tornada, on se deixarà dominar el PSG
li pot passar el fet d'haver de remuntar, però compte,
Bueno, el Real sempre, el seu camp sempre és perillós ara, hòstia, amb 2-0 amb un equip com el PSG realment seria una bategada forta que no es classifiqués.
La Real s'hauria de centrar en la tornada de semis, que té un 0-0 de Mallorca, jugant a casa la tornada d'aquí 10 dies, i a veure si
òbviament
poden...
Òbviament això està molt més obert.
Clar, però jugant a casa un 0-0 de l'anada, no? Fins a final de Copa un altre cop. Però bé, jo crec que estan totes molt obertes, i veurem què passa aquesta setmana, també. Amb el Nàpols-Barça. Volem trucar avui al periodista de Relevo, el company Mateo Moreto, que ha explicat que... podria ser que el Nàpols s'estigués plantejant la possibilitat de canviar Mazzarri després de la nova ensopegada ahir del Nàpols, que va empatar un amb el Genoa. Hola, Mateo, què tal? Bona nit.
Hola, muy buena, ¿qué tal?
Buenas noches. Bueno, a ver, cuéntanos esta información que explicabas en Relevo sobre el futuro de Mazzarri.
Sí, porque, bueno, yo son las 23:47, pero... no me la jugaría en decir que Walter Mazzarri va a ser el entrenador del Nápoles contra el Barcelona, porque me contaron hoy mismo que Aurelio De Laurentiis, el dueño del Nápoles, ya lo tiene decidido, que quiere cambiar, o sea que, bueno, fichó a Mazzarri para solucionar algunos problemas, pero el equipo juega peor que antes. Y no tiene carácter, no tiene estilo de juego. Yo sé que el dueño del Nápoles está muy, muy molesto con el rendimiento del equipo. Y me han dicho que no sé cuándo se va a solucionar el tema del nuevo entrenador, si esta noche o mañana por la mañana, pero me han dicho que en las próximas horas, o sea que yo creo que las próximas 3-4 horas el Nápoles va a intentar solucionar el tema de Francesco Calzona, que es el seleccionador de Eslovaquia, que estuvo en el staff de Maurizio Sarri y Spalletti, Luciano Spalletti, el entrenador que ganó el título el año pasado. Calzona conoce muy bien al ambiente, o sea que sabe perfectamente cuáles son los defectos y los puntos fuertes del equipo. Yo sé que ahora mismo el Nápoles, justo en estas horas, está negociando con la Federación Eslovaca para desbloquear este posible fichaje. Así que si el Nápoles consigue desbloquearlo, yo creo que ya mañana por la mañana vamos a tener novedades. Claro. Vamos a ver cómo acaba el tema.
Claro, pero Francesco Calzona ha sido solo segundo entrenador. Veo aquí del Perugia, del Alessandria, del Sorrento, del Empoli, del Napoli, del Cagliari. Solo ha sido segundo entrenador. Y luego, por primera vez, es entrenador en Eslovaquia. O sea, tiene muy poca experiencia, ¿no, Mateo?
Sí, pero fue segundo entrenador con, repito, Maurizio Sarri y Luciano Spalletti en Nápoles. Yeah. Y Francesco Calzona conoce muy bien a los jugadores del Nápoles, conoce muy bien al dueño del Nápoles y saben perfectamente. Bueno, Francesco Calzona se llevaría en su staff personas de confianza que conocen perfectamente el entorno Nápoles. Y entre ellas podría, porque no lo tengo confirmado aún 100%, podría volver en el staff de Calzona Marek Hamšík, el ex capitán del Nápoles histórico, que ahora ya no juega. Y bueno, yo sé que, o sea, me hablan muy, muy bien de él. Bueno, tiene un estilo de juego muy moderno, muy vertical, y es un poco el estilo que está buscando De Laurentiis. Pero claro, repito, o sea, Calzona saldría de la selección eslovaca simplemente si puede conseguir mantener los dos cargos.
Ya, es que te lo iba a decir ahora. Claro, para él es histórico porque dirigiría a Eslovaquia en la Euro de este verano, ¿no? Eslovaquia se ha clasificado para la Euro. Entiendo que le hace ilusión dirigir a Eslovaquia en una Eurocopa.
Sí. No lo va a dejar, ¿eh? No lo va a dejar. Incluso te puedo decir que, bueno, conoce muy bien a Lobotka, el centrocampista que juega en Nápoles, o sea, que se lo lleva a la Eurocopa, es un pilar fundamental de su equipo. Y, bueno, repito, están negociando para que esto se pueda dar. Si esto se da, Calzona va a ser entrenador del Nápoles y seleccionador de Eslovaquia hasta final de temporada, puede hacer los dos. Si no se desbloquea, Mazzarri va a ser el entrenador del Nápoles contra el Barça. Pero claro, o sea, que no tiene ninguna confianza de nadie.
No tiene credibilidad para nadie, ¿no?
Hola, buenas noches, no. Mateo, sí, soy Solsona.
Muy buenas.
Dani Solsona, gran exjugador, un mito, Mateo, sí, a ver.
Ah, muy buena.
Se estaba comentando también que habían hablado con Lopetegui. ¿Hay algo?
No. O sea, bueno, a día de hoy me dicen que no. Yo sé que Lopetegui está en la lista del Milán de cara a verano, o sea, de otro equipo grande de Italia, pero de momento para ser entrenador del Nápoles hasta junio, me dicen y me hablan simplemente de Calzona, porque además, repito, o sea, echaron a Rudy García. Chico de temporada, ahora van a echar a Walter Mazzarri, o sea, tener tres entrenadores en el mismo año va a ser gordo, así que yo creo que De Laurentiis no va a apostar por un nombre fuerte.
Bueno, vamos a ver qué pasa las próximas horas. Muy interesante este contexto que nos da Mateo Moreto de lo que puede pasar en el rival del Barça de este miércoles, claro. O sea, cambiar de entrenador sí puede dar un poco de ánimo, ¿no?, a los jugadores del Napoli, porque ahora mismo está realmente tocado el equipo italiano. Para acabar, ¿cómo ves la eliminatoria tú, Mateo? O sea, ¿cambia mucho con Mazzarri o con la llegada de Calzona?
Bueno, yo creo que no va a cambiar nada, porque al final si llega Calzona, llega un día antes del partido, me parece. Bueno, yo no sé si es histórico, pero bueno, y no me acuerdo, tengo 30 años, pero no me acuerdo de entrenadores que llegaron un día antes de un partido de un partido tan importante de Champions. No. Pero claro, o sea, el equipo del Nápoles ahora mismo, repito, no juega casi a nada. O sea, tiene a Kvaratskhelia, yo creo que podría llegar a jugar Osimhen, y son los nombres fuertes. Al final el Nápoles se agarra a estos nombres, pero de momento, o sea, no tiene juego. Claro, va a ser un ambiente muy importante, porque en Nápoles siempre hay ambiente, pero bueno, va a ser difícil para el Nápoles, no lo sé.
Normal. Bueno, nada, te agradezco mucho esta llamada y esta información que nos cuentas. Mateo Moreto, compañero de relevo, un abrazo fuerte, vamos hablando.
Muchas gracias a todos, hasta
adiós,
pronto.
Adiós, chao.
Chao.
Doncs això, veurem què passa, però és interessant veure, no?, com el proper rival del Barça a la Champions, podrien canviar d'entrenador. Ara en parlem, que hem de fer un abans informatiu amb tot això, amb el resum ja del que ha passat a les eleccions a Galícia, que hem estat seguint aquí en un programa especial que ha dirigit Jordi Basté, i tots els companys dels serveis informatius han recopilat tot el que s'ha dit durant aquesta nit a Galícia, després de la victòria del Partit Popular. Fem una petita pausa d'un minut i mig, ens actualitzem amb tot el que hagi passat després de les eleccions a Galícia i seguirem fent tertúlia amb l'Àngel Pich Alonso, el Jordi Roura, el Dani Solsona i el Roger Saperes per parlar d'aquest possible canvi a la banqueta del Nàpols i també de l'ensopada del Madrid avui a Vallecas, i trucarem al Miquel Agut a veure com està, quins ànims té de cara a l'Atlètic Club Girona de demà a Sant Mamés.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí! Romauto vol estar molt a prop teu, i a partir d'ara Romauto i Maresmòbil s'uneixen per ser líders en atenció al client de Nissan a Molins de Rei, Barcelona, Mataró i Blanes. Et convidem a Romauto a conèixer els nostres models Qashqai i X-Trail electrificats amb tecnologia e-Power. No esperis més i condueix el teu e-Power a Romauto. Més informació a romautonissan.com.
Arriba amb molta empenta la nova Ford Transit Custom, la furgoneta més venuda de Catalunya i d'Europa.
Ojo al dato, con cámara de visión trasera.
Disponible a versions híbrides endollables amb etiqueta zero.
De serie, con conectividad total, freno de mano eléctrico y arranque sin llaves.
Amb entrega immediata i 4 anys de garantia. Nova Ford Transit Custom, una oficina sobre rodes. Vehicles comercials Ford, a la xarxa de concessionaris de Catalunya.
Eso es todo. Saludos cordiales.
Tu diràs amb Aleix Pariser.
4 minuts i la mitjanit. A aquesta hora seguim pendents encara de Galícia, on el PP ha revalidat la majoria absoluta. Marc Poyato, hola, bona nit.
Bona nit.
Han sortit ja tots els líders polítics?
Sí, acaben de sortir tots i han valorat els resultats amb pràcticament la totalitat dels vots escrutats. Per tant, anem fins a Santiago de Compostela, fer una ronda ràpida per les diferents seus electorals per escoltar la valoració que en fan els líders d'aquests resultats electorals. Comencem a la seu del PP, on acaba de sortir el guanyador d'aquestes eleccions, Alfonso Rueda, que continuarà al capdavant de la Junta de Galícia. Allà hi ha l'Arnau Mañé. Bona nit, Arnau.
Bona nit. Sí, el PP supera les primeres eleccions de l'any amb molt bona nota. Alfonso Rueda governarà com a mínim 4 anys més a la Junta i ho farà còmodament sense dependre de ningú al Parlament gallec. Són 40 diputats que li donen marge per sobre de la majoria absoluta. El candidat gallec fa només uns minuts defensava que la victòria és un clatellot a Pedro Sánchez.
Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. Sin ninguna duda. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos. No queremos privilegios de ningún tipo, ni para nosotros, ni para los demás. Ni más que los demás, ni menos que nadie.
Dèiem que amb aquesta victòria Rueda dona aire a Alberto Núñez Feijó, que reforça el seu lideratge dins el PP i esvaeix de moment qualsevol oposició interna.
Gràcies, Arnau. Un dels partits que també ha guanyat en aquestes eleccions és el BNG. Els nacionalistes gallecs han augmentat considerablement els seus escons. Tornem a Santiago, a la seu del BNG hi ha l'Adrià Santa Susagna. Bona nit, Adrià.
Hola, bona nit. Sí, sentiment agradós del BNG, per una banda satisfacció per treure els millors resultats de la història, però per l'altra, i més predominant, frustració per no haver aconseguit treure la majoria absoluta al PP. Ana Pontón diu que avui, però, s'ha començat a llaurar el futur canvi.
Los grandes cambios no son fáciles. Sabemos que hay que pelearlo. Y hoy tenemos más fuerza para seguir peleando, porque aquí va a haber una organización y un grupo parlamentario fuerte para dar a cara por toda ciudadanía. Galicia se ha cambiado, esta campaña cambió no todo, y nunca nada volverá a ser igual.
Pontón lidera el bloc d'esquerres, un bloc en què les confluències han protagonitzat una patacada històrica. Sumar de Yolanda Díaz no entra i Podem tampoc. De fet, Podem ha tret 3.000 vots menys que el PACMA.
Gràcies, Adrià. I el gran perdedor d'aquestes eleccions gallegues és el PSOE, que ha assumit la derrota a la seu dels socialistes gallecs. Hi ha Jordi Armenteres. Bona nit.
Sí, bona nit. Els socialistes gallecs assumeixen la derrota sense pal·liatius i sense treure cap conclusió del que ha passat avui. El gran derrotat té un nom, és José Ramón Gómez Besteiro, nomenat com a candidat fa només 3 mesos, i així acata el pitjor resultat electoral de la història del PSDG, amb només 9 dels 75 escons de la Xunta.
Y aceptamos sin reservas o mandato de las urnas. Hoxe no tivemos os resultados que agradábamos, e debo decirlo así, sin paliativos. O noso principal cometido foi facer entender a importancia destes comicios para o futuro de Galicia e a necesidade dun cambio, e non o conseguimos.
Això sí, assumeix que es quedarà a l'oposició com un diputat més. No serà ni cap de l'oposició, perquè ho serà Ana Pontón. Besteiro era fins ara diputat a Madrid, deixarà l'escó al Congrés per pilotar, almenys de moment, la travessa pel desert que li arriba al socialisme gallec.
Gràcies, Jordi. Aquesta és, doncs, l'última hora de les eleccions a Galícia, on, com dèiem, el PP ha guanyat per majoria absoluta.